Són 6:45. Bona tarda a tothom.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda a aquesta hora, amics i amigues. El Papa ha demanat aquest diumenge als governants i dirigents del món que no oblidin mai els pobres i que treballin per ajudar-los, una petició que encara ressona. Ha estat durant l'homilia de la missa que ha presidit en el marc de la 8a Jornada Mundial dels Pobres. Francesc ha parlat i ha predicat amb l'exemple, primer donant unes claus, simbòlicament, per un projecte d'habitatge social de la família vicenciana. I després, dinant amb 1.300 persones necessitades a l'aula Pau VI del Vaticà. El Papa dels Gestos es mostra especialment lluminós en un dia com aquesta jornada mundial creada per ell mateix. Aquest és el nostre tema de portada, però abans d'entrar en matèria us avancem les principals notícies del panorama informatiu. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, s'ha mostrat aquest dilluns preocupat per la crisi demogràfica que pateix Espanya a la cua d'Europa en natalitat. Ha estat en el discurs d'obertura de la plenària dels bisbes que es fa tota la setmana a Madrid. Beatriz Morató, delegada d'ajuda a l'Església necessitada a l'Arxidiòcesi de Barcelona, ha lamentat que hi ha poca sensibilitat arreu del món davant la persecució dels cristians. La Fundació Pontifícia té en marxa des d'aquest dilluns la campanya Red Week, amb la il·luminació d'edificis religiosos amb el color vermell, especialment dimecres al vespre. I aquest dilluns i aquest dimarts el cardenal secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, es troba a Rio de Janeiro per participar en la cimera de líders del G20 al Brasil, a invitació de la presidència brasilera. Tot això i més als propers 13 minuts. Salutacions de l'equip amb la Paula Moreno a les vies de sol, David García a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
El Papa ha presidit aquest diumenge a la Basílica Vaticana la missa coincidint amb la 8a Jornada Mundial dels Pobres. Durant l'homilia, ha fet una crida a tota l'Església, als governs dels estats i a les organitzacions internacionals perquè no oblidin els pobres. A més, Francesc ha invitat tothom a mirar els ulls i tocar les mans dels qui donen almoina, per recordar que la caritat ha de ser un acte de trobada i no pas d'indiferència. El pontífex ha centrat l'homilia en dues realitats, l'angoixa i l'esperança, sempre combatent-se entre elles dins el nostre cor. En aquest sentit, ha subratllat que si la nostra mirada es limita només a la narració dels fets, prevaldrà en nosaltres l'angoixa. Davant la realitat de la fam, pobresa o guerra, el Sant Pare ha comentat que tenim el risc d'enfonsar-nos en el desànim i deixar passar inadvertida la presència de Déu dins del drama de la història. Francesc ha dit que la nostra vida està impregnada de compassió i de caritat. Ha reclamat igualment que tothom miri als ulls a la persona a la qual ajuda, en lloc de mirar cap a un altre costat. Un comentari que el Papa feia ressonar també al final de l'Àngelus aquest mateix diumenge. Avui celebrem la Jornada Mundial dels Pobres, el tema de la qual és la pregària dels pobres puja fins a Déu. Dono les gràcies a tots els qui a les diòcesis i les parròquies han promogut iniciatives de solidaritat amb els més desfavorits. I en aquest dia recordem també totes les víctimes de la carretera. Preguem per elles, per les seves famílies.
Preguem per loro, per i familiari.
I comprometem-nos a prevenir els accidents. Faig una pregunta. Cadascú es pot fer a ell mateix aquesta pregunta. Em privo jo d'alguna cosa per donar-la als pobres? Quan dono l'almoina, toco la mà del pobre i el miro als ulls? Germans i germanes, no oblidem que els pobres no poden esperar.
Negli occhi, fratelli e sorelle, non dimentichiamo che i poveri non possono aspettare.
Com ja és habitual en aquesta jornada, després de la missa, el pontífex va dinar amb 1.300 persones pobres. I durant la setmana anterior s'havia instal·lat una clínica mòbil de manera extraordinària a la plaça de Sant Pere, que va oferir assistència sanitària i vacunes gratuïtament als necessitats.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Anem a altres temes. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, s'ha mostrat preocupat aquest dilluns per la crisi demogràfica que pateix Espanya a la cua d'Europa en natalitat. Ha estat en el discurs d'obertura de la plenària dels bisbes que es fa aquesta setmana a Madrid. Argüello, en una altra de les reflexions socials i internacionals, ha demanat a l'Església i al món un compromís més ferm per la pau, precisament per aquesta manca de valor que es dona sovint a la vida humana.
Ante este problema, el Papa propone una alianza social para la esperanza. Que bien, hermanos, si nos hiciéramos eco de esta propuesta, una alianza social para la esperanza. En la promoción y la defensa de la vida, en la propuesta de la paz y el grito de alto a la guerra, en el combate contra el hambre, que es un resumen de injusticias. Una alianza social para la esperanza. Mientras peregrinamos en el año santo que ya viene. Porque si hay esperanza, se está dispuesto a dar la vida y a transmitir la vida.
El també arcabisbe de Valladolid ha recordat que els migrants formen part del treball social dels estats i de les societats, alhora que ha fet una crida general a acollir, promoure i integrar els qui venen de fora. El president de l'Episcopat espanyol també ha alertat davant la polarització política que replanteja, segons va denunciar la història molt sovint. Luis Argüello fins i tot ha lamentat que hi ha un dèficit creixent de vida democràtica caracteritzat per la manca d'encontre i de diàleg, que queden anul·lats per la dialèctica populista i polaritzada. Luis Argüello ha alertat sobre el mite del progrés i el seu afany per solucionar els problemes de la humanitat amb les noves màquines que ens obren a un món, ha dit, posthumà. En relació amb la situació política i social a l'estat espanyol, el president de la Conferència Episcopal ha animat la societat a allunyar-se d'interpretacions desviades de la història.
Ahora, la lectura democrática de la historia es instrumento de polarización con un mantenimiento artificial de las dos Españas al servicio de la conquista o mantenimiento del poder y la otra coordenada, el espacio. Nuestro territorio patrio está habitado por las Españas que comparten una larga trayectoria de vida social y política expresada en diversos sones. Hoy de nuevo resuenan las dificultades para armonizar una nación política.
En aquesta plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, entre altres temes, els bisbes abordaran el Pla de Reparació Integral a les Víctimes d'Abusos, el PRIVA, també la convocatòria d'un acte de reparació a nivell de tot Espanya i altres qüestions relacionades amb la protecció dels menors. El nunci Bernardito Auza ha demanat, després del discurs d'Argüello, que l'episcopat doni justícia a les víctimes d'abusos. El representant del Papa ha intervingut en aquesta plenària des de la confiança que les mesures de prevenció contra aquest flagell siguin armes dignes i sòlides. A més, els prelats, d'altra banda, parlaran en aquesta assemblea del Congrés de Vocacions programat per al febrer a Madrid. Ajuda a l'Església Necessitada ha organitzat per aquesta setmana la campanya Red Week, Setmana Vermella, per mostrar la realitat dels cristians perseguits a tot el món. La iniciativa, inèdita a Espanya, consisteix en diferents activitats fins diumenge vinent. S'il·luminaran de vermell, signe del martiri, aquest dimecres, diversos temples i edificis religiosos, entre ells la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, l'Amfiteatre Romà de Tarragona i les esglésies de Sant Pere de Terrassa, seu de l'antiga Ègara. Beatriz Morató, delegada d'Ajuda a l'Església Necessitada a Barcelona, ha assegurat que la il·luminació en vermell té molta força perquè la societat conegui l'exemplaritat dels qui han donat la vida per Crist.
I el vermell representa, no, la sang dels màrtirs, precisament el que volem visibilitzar, no, el martiri i la persecució que pateixen tants germans en la fe, no, tants cristians. De fet, el 22% dels cristians del món viuen a països on no es respecta la llibertat religiosa.
Beatriz Morató ha comentat que falta sensibilitat davant dels cristians perseguits, segurament perquè el tema no és present ni en els mitjans de comunicació ni al carrer.
El que succeeix és que no es parla massa, no, els mitjans de comunicació d'aquest tipus de fets. Però, bueno, de vegades sí, segons els països, Però n'hi ha situacions d'una violència, no?, sistèmica a països doncs, on hi ha governs autoritaris o el jihadisme ha pres molta força a territoris grans, no? I d'això es parla molt puntualment i de vegades queda una mica com difuminat, no? No obstant, dins de l'Església crec que cada cop n'hi ha més gent conscient de que l'Església en molts països del món pateix persecució i que no tothom pot viure la fe amb la llibertat amb la qual nosaltres la podem viure, no?, als nostres països.
Trobareu més informació d'aquesta campanya Red Week en el web ayudaiglesianecesitada.org. Coincidint amb aquesta campanya de la Fundació Pontifícia, hem sabut que el 2023 es va tancar amb una lleugera davallada en els atacs a la llibertat religiosa a Espanya, amb un total de 195 casos pels 208 del 2022. Fet que suposa una reducció concretament del 6%. Així es desprèn de l'informe d'atacs a la llibertat religiosa publicat per l'Observatori per a la Llibertat Religiosa i de Consciència. En qualsevol cas, l'any passat va tenir lloc un dels atacs a la llibertat religiosa més greus de les últimes dècades amb l'assassinat d'un sagristà a mans d'un jihadista a la localitat d'Algesires, on un capellà va resultar també ferit. Per comunitats autònomes, Andalusia amb 26 casos, Madrid amb 22 i Catalunya amb 21 són les comunitats on s'han registrat més casos. El recent nomenament de Salvador Busquets com a nou president de Càritas Catalunya obre ara un procés de traspàs que conduirà el seu predecessor, Francesc Roig, fins al 31 de desembre. Aquest dilluns, en una entrevista a la secció La Veu de Càritas del programa Sense Distància, a Ràdio Estel, Francesc Roig ha explicat que el 2016, quan ell va arribar a la presidència de Càritas Catalunya, es va iniciar un procés intern per redefinir l'estructura de l'entitat atenent als canvis del nostre temps.
Fins al 2016 hi va haver tota una trajectòria que calia tirar endavant. Uh-huh. I el primer que ens vam plantejar va ser debatre i compartir visions diferents. El primer gran projecte per definir quines havien de ser les línies estratègiques que hauria de tenir Càritas Catalunya al llarg d'aquests primers 4 anys, que van ser bàsicament de planificació, i els últims 4 anys, segon mandat, d'execució efectiva.
Francesc Roig ha elogiat i ha agraït la feina dels seus 3 predecessors en el càrrec i ha explicat que des del 2020 fins ara el seu segon mandat ha estat el de l'execució i actuació en molts temes d'incidència política i altres.
Hem apuntalat el procés d'elecció en la denúncia profètica i la incidència política, seguint l'estela d'activitats promogudes per la Confederació de Càritas Espanyola. Per tant, el que van fer va ser, van sortir els informes sobre l'impacte que va causar la Covid-19. També els informes territorials FOESA sobre Catalunya en l'exclusió i el desenvolupament social. I també hem tirat endavant propostes de Càritas per a les eleccions al Parlament de Catalunya i per les eleccions municipals que s'han produït en aquest país.
L'encara president de Càritas Catalunya, en definitiva, ha vetllat aquests 8 anys perquè l'entitat reforci el seu compromís a l'hora de vetllar per unes bones i eficaces relacions amb les institucions polítiques i social, i també sigui enllaç sinodal amb les Càritas diocesanes, incloent-hi la redistribució de recursos. Com a curiositat, Francesc Roig ha conegut en 8 anys, al capdavant de Càritas Catalunya, 4 presidents de la Generalitat, concretament Carles Puigdemont, Quim Torra, Pere Aragonès i Salvador Illa.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
I completem el panorama informatiu explicant-vos que el cardenal secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, es troba a Rio de Janeiro per participar des d'aquest dilluns i fins aquest dimarts en la cimera dels líders del G20 al Brasil, invitat per la presidència brasilera, invitació cursada al Sant Pare, que ha delegat en el seu número 2 per representar-lo. Segons la Secretaria d'Estat, a la cimera es parla principalment de cooperació i polítiques econòmiques, però també hi ha una reflexió sobre les dues guerres en curs, la d'Ucraïna i Rússia i la del Pròxim Orient. El grup dels 20 inclou membres del G7 i alguns països d'economies emergents. Fins aquí aquesta edició informativa sense distància. Recordeu que us acompanyem de dilluns a divendres a 6:45 del matí, a les 12:00 PM i a 6:45 de la tarda. Que vagi bé!
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.